Un anàlisi de la jornada futbolística del cap de setmana a càrrec de representants de les penyes dels clubs de futbol de primera a la nostra ciutat. Els gols, les polèmiques, l'afició. La tertúlia de primera, els dilluns, a l'Hoy por Hoy de Ser Maestrat.
I en esta sintonia arrenquem el programa de tertúlia de primera, com tots els dilluns, i anem a saludar els nostres tertulians. Bon dia, Rafa.
Hola, bon migdia a tots, Cristian.
Bon migdia, Joaquín.
Bon dia a tothom.
La veritat que, bueno, una jornada molt interessant la que vam tindre, i avui pues xerrarem d'ello, no?
Bueno, intentarem explicar-ho una mica.
Claro que sí.
Els resultats, començarem per dir els resultats de la jornada i la classificació, i després pues, comentarem una miqueta el que va ser en general la jornada i el partit, el clàssic, el Barça-Real Madrid, que va jugar el dissabte. Pues bueno, la jornada es comença el divendres, Girona 1, Celta 0. Va marcar Yangel Herrera ja al minut 91, que ja s'acabava el partit. El Girona es va posar líder, però bueno, el dia següent el Madrid, que va guanyar fora al camp del Barcelona, pues, també hi va estar empatat a punts i estan els dos en 28. Bueno, el dissabte vas començar Almeria-Las Palmas, 1-2, va guanyar Las Palmas. També un gol al minut 94, o sigui, això és una tònica que s'està produint moltes jornades, en molts de partits. Després el Barcelona-Real Madrid també va guanyar 1-2 al Madrid, també un gol fora de temps ja, al minut 92. El Cádiz-Sevilla, 2-2. El Betis-Osasuna, 2-1. El Rayo Vallecano-Real Societat, també va empatar el Rayo Vallecano al minut 91. La Real Societat s'havia davantat i el Rayo va empatar, ja t'he dit, ja pràcticament acabant el partit. Després el Betis-València, 2-2. El València que anava perdent, després va fer molt bon partit, vaig veure quasi tot, i va ser una llàstima que no s'endugués els 3 punts, perquè Berenguer hi va empatar al minut 97, ja també fora de temps. I l'Atlètic de Madrid, 2-1, també es va produir un gol, guanyava 2-0 l'Atlètic de Madrid, però l'Atlètic al minut 95 ja va cursar i se va quedar en 2-1. I per avui està el Granada-Villarreal a les 9 de la nit. La classificació, com hem comentat antes, dalt de tot, Real Madrid i Girona han empatat a 28 punts, després ve l'Atlètic de Madrid en 25, que té un partit menys contra el Sevilla, després ve el Barcelona en 24, la Real Societat en 19, l'Atlètic Club va en 18, el Betis en 17, el Rayo també 17, en 15 va el València, Las Palmas 14, l'Osasuna 13, el Getafe 12, en 10 punts estan Sevilla i Cádiz, després en 9 Mallorca, Villarreal i Alavés, el Celta 6 punts, el Granada 6 punts i l'Almeria 3 punts. Dit això, la setmana que ve també tenim, hi ha jornada entre setmana i tenim partits de Copa que es jugaran en dimarts, dimecres i dijous, i després la pròxima jornada partits interessants, està Las Palmas Atlètic, que juguen el divendres a les 9 de la nit. Després està la Real Ciutat Barcelona, que juga el dissabte també a les 9 de la nit. El València-Granada juga el diumenge a les 4 i quart. El Villarreal-Atlètic Club, que juga el diumenge a les 6 i mitja. Real Madrid-Rayo Vallecano, que juguen a les 9 de la nit, el diumenge. I després ja el dilluns tanca el Getafe-Cádiz. Pues bueno, jo he vist de partits, vaig veure, ja t'he dit, quasi tot el Bilbao-València, i l'última mitja hora del Rayo Vallecano-Real Societat, i després poso el dissabte el Barcelona-Real Madrid. L'Atlètic de Bilbao i la Real Societat van fer un partit molt bo, els dos. Ja t'he dit, me va sorprendre molt bé el València, molt ben posicionat damunt del camp, i va rebatir el primer gol de l'Atlètic, va marcar de Marcos, i després van haver una sèrie de contraatacs molt ben portats per Javi Guerra, que és molt bon jugadoret, i en un d'ells Fran Pérez va marcar el gol de l'empat. Este Fran Pérez és fill d'un que jugava a Nova València, a l'Espanyol, que dient Rufete.
Rufete, sí, sí, senyor. Doncs
és fill d'ell, és fill d'ell, té 20 anys. I després ja va marcar Hugo Duro, també a passe de Fran Pérez, i ja a últim, el València va tindre bastantes més ocasions que l'Atlètic, o sigui, me refereixo a ocasions més clares. L'Atlètic va arribar moltes vegades però no va tindre punts, i a última hora, a 97, en un despiste de la defensa, a mi estava aquí el Berenguer, va entrar tot sol.
El Hugo Duro no, sí, no ve de la fàbrica de Valdebebas.
Bueno, este jugava en el Getafe, i del Getafe, que penso que va muntar Bordalàs, el Getafe el va cedir al Castilla, inclús va jugar partit en primera divisió en el Real Madrid, però després va tornar al Getafe i el Getafe el va cedir al València, i després crec que el València ja se'l va quedar en propietat, però va ser quan va anar a Bordalàs.
Sí, este Hugo Duro, sí, el València li fa algun gol molt important.
Sí, sí, és un bon jugadoret, és un bon jugadoret. I ja te dic, i després el Rayo Vallecano, Real Societat, vaig veure, te dic, l'última mitja hora, la Real Societat molt ben plantat, i va ser
un partit
va marcar els dos gols el capità Oyarzabal, el segon de penal. Jo em pensava, dic, la Real Societat guanyarà al Rayo Vallecano els tres punts que la setmana que ve ho deixarà el Barcelona. Però bueno, al final ja ha contat el pronòstic, el Rayo Vallecano en una de les poques jugades que va arribar a porteria, tal revés este, li va pegar un xut des de fora d'àrea i el portero, per mi, que és, no sé, no, o no la va veure, però perquè no va ser un xupinasso allò fort, que, sí, però és que el portero no s'ha enterat, però no, per mi que has pogut arribar.
Ara que el Rayo va luchar molt també, el sí, Rayo sí, és un equip que...
És un equip molt correós.
Un equip que lucha i...
Ha sigut una injustícia si Rayo no és sucat, no ha estat un puntet
a casa, a casa. Jo crec que és un equip bastant duret i complicat de guanyar. Bueno, a fora de casa tots els partits són difícils.
Sí, però el Camp de Rayo té un algo especial, i és que és un camp d'unes dimensions molt reduïdes, i els equipos allí es costa molt, a part que el terreno no està massa bé, està una mica irregular, però és un camp, ja t'ho dic, molt reduït, i els costa molt, que se tanquen i després en un au mateix arriba a pilota, arriba fins al punt de penal, entens? És molt estret, i els equipos que fan futbol, que els agrada tocar, pues, estan incòmodes en aquest tipus de camps.
Jo l'equip que veig molt bé en guany és l'Atlètic de Madrid. Per a mi l'Atlètic de Madrid serà un dels aspirants favoritos a guanyar la Lliga. Sí. De moment, tal com juguen, a davant Morata i Griezmann estan tenen una temporada molt, molt, molt bona. I detrás, sí, l'Atlètic, jo crec que la temporada que està fent ara, fa ja unes quantes temporades que no han jugat com estan jugant enguany. Sí. I jo estic quasi segur que l'Atlètic estarà dalt tot el campionat, perquè mira, ara si guanyés el partit que li falta contra el Sevilla. S'empatarà punts en el Madrid i el Girona, vull dir que...
Sí, sí, anem a veure, tindrà aquesta esperança de poder estar allà dalt. El que passa que el Sevilla, que abans començava molt malament, quan hi tenia que jugar contra el Betis Madrid, que es va suspendre per un avís d'aigua, que després pues, no va ser dalt, però bueno, van fer bé de suspendre perquè no sap mai el que pot passar, el tema del temps. Pues el Sevilla estava pitjor que presumiblement estarà en desembre, que el Sevilla ha anat a més, no ha perdut un partit, ha empatat 3, però bueno, no, me refereixo de Lliga, perquè de Copa d'Europa sí que va perdre l'altre dia contra l'Arsenal, però millor que l'Atlètic se va queixar d'això, perquè jo vull recibir ara que està malament, entens? Que després no sé com ens trobarem allà baix.
En això estic d'acord, perquè estic quasi completament segur que en les fetges de Nadal, que se jugarà este partit, sí, el Sevilla no estarà com estava, perquè més malament de lo que estava ja no se pot estar.
Pel Sevilla
vull
no.
Vull dir que a l'Atlètic de Madrid este partit lo perjudicarà.
Sí.
Bueno, mira, és...
A més, és a les vores de Nadal, jo que penso que estava fixat pel dia 23 de desembre. partits de Copa tampoc, o Sevilla sí, perquè o Sevilla entra en aquesta primera ronda, però l'Atlètic de Madrid no, perquè com juguen a Supercopa els quatre equips, Barcelona, Real Madrid, Osasuna i Atlètic, doncs aquests estan exentos d'aquesta primera eliminatòria. Després sí que ja es començaran a jugar, se troben en un partit o dos menys, però és igual, perquè Sevilla, anem a veure aquesta setmana jugar a casa del Quintanar, que això ho té que guanyar, però de totes totes, entens? Si no, seria una hecatombe, i més ara que tenen a Diego Bonso d'entrenador, que és nou, allò que està exprimint més, un entrenador uruguaio, i ja sabem com són aquesta gent, entens? Pues bueno, i què més? Comencem a parlar del clàssico. Pues comença tu, Joaquín.
Pues la primera part el Madrid va fer un partit bastant mal, bastant ruïn, molt, molt, molt malament, i el gol que mos van fer va ser un fallo estrepitós de la defensa nostra.
Però és que això s'està repetint en massa freqüència. Sortir al camp emplomats, entens? Igual com diria Gavi, empanats, doncs el Madrid el mateix.
Sí, perquè els 10 primers minuts mos han marcat en molts de partits.
Massa partits.
I no és encara de que mos marquen.
I el sortir a la segona part també. Recorda el dia Atlètic de Madrid, que sí, mos van fer un gol als dos o tres minuts i només surtes, marques el 2-1 i que se pot reaccionar a la segona part, i resulta que només surten abans començar la segona part, pam, te marca Morata el 3-1 i bona nit i tapa'l.
Ara, també per un cantó te vaig a dir que per a mi el Barça quizás l'he vist l'equip més flojo dels últims anys.
Sí, sí, però té una explicació i una justificació. I tot i això va estar molt bé, o sigui, bastant millor que el Real Madrid. O sigui, jo crec que tàcticament Xavi hi va guanyar la partida de Carleto. O sigui, Barcelona té moltes baixes i va fer jugar a jugadors que acabaven de recuperar-se, sortien de lesions, i en això els faltava una miqueta de ritme. Me refereixo a Lewandowski i a Rafinha. Entens? Però després tens que veure, pues, que té a Koundé lesionat, té a Pedri, té a Frankie de Jong, que són jugadors que de molt de pes damunt de l'equip. Però també és veritat que els que han sortit també ho han fet molt bé, perquè Fermín López està fent-ho molt bé, i la mínima mala ahir no va estar tan acertat, però bueno, va jugar un rato només a la segona part per veure si podia remuntar el partit, però no va estar... Ho va posar a la banda esquerra també, en vez de la dreta, que és per on ell més desborda, però allà estava Rafinha. Bueno, no ho sé, però ja t'ho dic, la justificació de que Copa Barcelona estigui més malament del que puguem esperar, doncs és per això, pel tema de les versions, no per joc. El joc és el mateix, entens? També doncs, hi ha jugadors que potser no seran, han anat de més a menys des que vas començar la temporada, però a més el Barcelona va estar en este partit va estar prou millor, més que el Madrid. O sigui, si has guanyat el Barcelona tampoc ha sigut cap cosa rara, entens?
Però bueno, què te volia dir, que nosaltres, un equip que té 20 minuts bons, te passa després per damunt, no trobo que sigui suficient, perquè quan un equip ha jugat 60 minuts millor, pues al final en el marcador se té que reflejar.
Sí.
Però al Madrid no li fa falta tant de temps per passar-te per davant, perquè mira, el que jo no trobo i no ho comprenc, com Ancelotti pot alinear al lateral esquerre
a Mendy.
Perquè aquest xic ara fa 2 o 3 anys era un bon lateral, defensant era molt bo, atacant ha sigut sempre un paquet, però defensant ha sigut sempre un bon defensa, però últimament no ho comprenc, perquè tenim a Fran García, que este xaval, si li donessin les oportunitats que se li han donat a Balde en el Barcelona, probablement jugaria d'una altra manera, Però ara, si te posa un dia, el descans te lleva, després no te posa, te torna a posar un parell de minuts, pues un xaval jove, pues això, això ho desconcerta molt, moltíssim. Però Mendy, que s'olviden de Mendy, que el jubilen, que faiguen el que vulguen.
Jo penso, Joaquín, que la sort del Madrid va ser que es va lesionar. Se va lesionar Mendy i entonces a Camavinga, que ho hagués tret a lo millor doncs 10 minuts més tard, o va treure al poc de començar la segona part. I ahir va ser quan vas començar a canviar el partit. Igual com els canvis que va fer el Barcelona, no van estar a l'altura, doncs que va fer el Madrid, sí.
Pues sí.
El Madrid, en els tres canvis que va fer, doncs va revolucionar el partit. O sigui, tant Camavinga com Modric sobretot, i després José Lu, que no va fer res, és un jugador que fija a la defensa contrària, i possiblement això és una opinió meua, si no és jugat José Lu, Bellingham no és entrat en tanta facilitat dins l'àrea a últim moment quan va marcar el 2-1, perquè ells han estat més pendent de Bellingham, però ara no està per allí José Lu, doncs José Lu destorbava una miqueta, i este Bellingham, que pareix que està tocat per una vareta màgica, doncs ara està sortint tot. Va fer gols en Champions, l'altre dia va fer el 2-0 al Camp del Braga, i ahir doncs, un jugador que pràcticament no havia fet res en tot el partit, que no s'havia vist, se treu un xutasso de fora d'àrea, quan menys te ho esperes, empata el partit, i quan ja els dos equips firmen el 1-1, com aquell que diu, doncs pop. Te marca el 1-2 i els 3 punts cap a casa, o sigui que no te ho esperes. És un jugador que té molt bona entrada des de segona línia, té molt bona arriba i té gol.
Jo el que veig d'ell és, encara que ja estigui defensant, per exemple, quan se'n va Vinícius o Rodrigo, qui sigui, ell sempre segueix la jugada. Ell està a l'àrea nostra i al cap d'un minut està a l'altra àrea. Sí. I el que té és que sempre està allí que anirà el valor. Ell ja se fija en totes les jugades, se fija molt bé, i sempre està, és el que té. Perquè això ho tenen alguns delanters, però ell no és un delanter. Però aquest jugador, sempre que ell entra a l'àrea, sempre va la pilota als peus d'ell. Sí. Té la gràcia aquesta de que veure la jugada antes de que se faiga, ja veu el que passarà.
Té moviments molt ben coordinats, entens? I té una bona zancada, ocupa molt d'espai al terreny de joc, i quan toca àrea, doncs, crea perill. Va estar molt ben marcat per Gavi, que va fer un partidasso, el xiquet este de Barcelona.
I li van fer bastantes faltes.
Sí, segons les estadístiques que publica la Lliga, és el jugador que més faltes recibís en el que portem de campionat.
I les recibirà, perquè cada equip que juga contra el Madrid, quan el xaval aquest agafa la pilota, la majoria de vegades se li fan falta.
L'àrbit Gilmanzano doncs va estar 600 del Barcelona, va perjudicar el Barcelona, 600 del Madrid doncs va perjudicar el Madrid. O sigui, jo crec que se va equivocar en dos jugades molt puntuals, que va ser un agarrón de Yechuameni a Araujo, i després un placatge d'Araujo a Camavinga, una cadària, i bueno, no va pitar ni un ni l'altre. Si ja has pitat els dos, tampoc has passat res, ha sigut el més just, però bueno, tu me diràs a mi, és que si pita el de Chuamén i Araujo, és pogut ser el 2-0, és pogut ser, dic, no sé si ho has fet o gol, però és pogut ser el 2-0, claro, això ja canvia molt. Després de la segona part ja veurem el que has passat, però bueno, això és una cosa que ja no sabrem. El que sí que vull comentar és que quan s'ha acabat el partit va haver una miqueta de lío, i ja tornem a estar en Vinícius, entens? Vinícius se'n va parlar més en Vinícius que de Bellingham. Bellingham havia fet dos gols i havia guanyat el partit, i Vinícius havia tingut líos des del minut 1, una pilota que va anar fora sense més ni menys, agarra i va tirar el banderín de córner, entens? I ha estat tot de què? Estan tot de què? Que tu no veus que això t'està tirant a la gent damunt? Que l'àrbit diu jo hi entres per l'ull esquerre? No veus que els altres jugadors de l'equip contrari te se picaran i els teus jugadors es comencen a estar cansats ja des de les tonteries?
Jo crec que a la llarga, si continua així, el Madrid sí. Se'l tindrà que pensar... Sí, o tindrà que pensar molt bé el que passa en aquest jugador.
Angelotti pareix que estigui avorrit d'ell. Veig que estigui avorrit, perquè al final ho va traure, va tindre... Quan ho va canviar, que ara ho va canviar per perdre temps, al minut 94 va entrar Lucas Vázquez. Ho vaig haver de canviar un quart d'hora antes. Entens? I ho va tindre que es penteja perquè sortís i que s'amagués al banquillo, perquè a més feia que mirava a grada i gesticulava i se va liar en Xavi. I santo de què? I després protestant totes les jugades.
Mira, jo tinc...
I a més de que no va fer res. És que no, en tot el partit no va fer res. Va ser un partit més roïn que ha fet.
Jo tinc la impressió que si el Madrid per la pròxima temporada fitxés a Mbappé o a Haaland, el Madrid lo vendria a Vinícius.
Pues sí.
Perquè li donarien molts de diners, sí. Perquè hi ha equipos... de la Premier que
estan interessats i...
que he sentit parlar, he sentit, he llegit i comentaris de xifres bastant elevades i ja t'he dit, a la llarga és un problema per l'equip això, perquè els mateixos companys, perquè sempre se posen en líos.
És que se'n cansen i després, clar, mira, per exemple, és que Rodrigo mateix, que també és brasileño, o sigui, no anem a generalitzar en tot el brasileño, són aquestes persones, o sigui, aquestes líos es muntava Neymar quan estaven a Barcelona, en el Paris Saint-Germain, al puesto que vaig, te muntaran líos. I Vinícius el mateix, l'altre dia també, a camp del Braga, guanyant, me penso que estàvem 0-1 encara, perquè després del 2-0 el 2-2 va passar no res, un minut. Vas començar a fer bicicletes allí sense més ni menys, a santo de què? A santo de què? Però això tot sobra. A fora de casa un pas a fer això, entens? Després per perdre el baló, per no fer res. Però no ho facis, al contrari, no el tens que humillar. En què que siguis tu millor o te creies que eres millor i estàs guanyant, no tens que passar per damunt. Així.
No, jo no crec que Vinícius al final... l'afició del Madrid lo vulgui arribar tant com arribarà a voler a Bellingham. Sí. Bellingham, tu pensa que en Inglaterra li oferien molts més diners que el Real Madrid.
Sí,
i ell des d'un principi va dir que volia jugar al Real Madrid. I s'ha acabat. Res, no ha sigut res de diners, ell volia jugar al Madrid i això, pues, la gent... sempre
ho valora.
O valorarà i li reconeixeran. No com, per exemple, ara Mbappé, que vull vindre, que ara me quedo, que ara vinc... No, este xaval ha dit des d'un principi, jo vull jugar al Madrid. I això pues, se valora, sí. I se valorarà sempre. I no arma cap escàndol, fa un gol i se queda sempre tan tranquil... Sí, alça les mans, pues bueno.
A més ha agarrat liderazgo dins de l'equip. Agarra liderazgo. Quan se va acabar el partit, va agarrar els jugadors, els del Madrid, i se'ls van dur al centre del camp a aplaudir a l'afició del Madrid.
És que això és la personalitat de molts grans jugadors. Sí. No tots els grans jugadors han tingut una persona...
Este carisma,
esta personalitat. Sí. Però este xaval la té. Sí. La té per a tot. I crec que dins del vestuari del Madrid serà molts d'anys el líder del vestuari per el caràcter que té i en fi, tu el veus parlar tal com se desenvolupa i és, a mi m'agrada moltíssim. Sí. No és que m'agrada a mi, veig el valor que té.
Sí. Volia comentar una coseta de a vegades, ho hem dit aquí, respecte a jugadors que són del mateix poble i que es juguen o bé en el mateix equip o bé en equipos diferents, però que aquí en el derbi teníem, en el clàssic, teníem el cas de dos jugadors que són del mateix poble, que és Ondarroa, i estava Íñigo Martínez i Kepa. Els dos són del mateix poble, un poblet que té 8 o 9 mil habitants, un poblet de Biscaia, que sempre ha sigut una bona, molt bona cantera de futbolistes. A part d'ells dos, hi havia, també són d'allí de Ondarroa, Josh Gortuondo, Iñaki Vergara, que va ser portero tant de l'Alavés com de la Real Societat. Ortuondo va ser internacional per Espanya i un bon jugador bàtic de Bilbao. I després un altre que una miqueta més de lluny, que jo me'n recordo perquè era l'eterno suplente de Chechu Rojo, que era Pedro Lavín, que aquesta també va estar en l'Atlètic Club. Però que un poble, ja te dic, ara n'he de 8 o 9 mil, entonces devia tindre 5 o 6 mil, entens? I que sigui una cantera inagotable de bons jugadors.
Això ho deu fer, l'aigua del poble.
Pues segurament.
Sí, deu tindre unes vitamines especials.
Sí, però vamos, que antes que l'Atlètic sempre tenia, bueno, i ara continua també en el tema d'explotar la cantera, pues, i n'han sortit molts d'aquí de Ondarroa. Estos són els que jo recordo, eh? No sé si n'hi ha més, que potser n'hi ha més que no tinc en compte. Però bueno. I el del partit del dimarts a Camp del Braga, tu vas veure, Joaquín?
Sí, que vaig veure. Sí.
Pues bueno, pues el Madrid també va ser un partit d'estos que va jugar mitja caminant, va sortir en molt de recorrer. Va sortir en... Vale. Mig encepiat, va, al camp. Allò que ja guanyarem, ja guanyarem. I aquell equip vas començar a fer centres laterals i el Madrid es va passar un rato canut, saps? No hi ha enemigo pequeño. Sí que és veritat que la primera vegada que va arribar al Madrid va marcar Rodrigo. Rodrigo, des del dia del Bilbao, que no havia fet un gol. I després l'equip aquell va començar a atacar, però sense crear massa perill, però sempre va tenir en ells. El Madrid jugava caminant, no sé, no sé com s'ho agarren, això. No sé si pensen que bueno, ja vindrà la nostra i guanyarem, en una sèrie no tenim prou i que no, i mos reservem pel que mos pugui vindre després. Va marcar Bellingham el 2-0 i al cap de dos minuts mos reduïxen 1-2 i torna a patir. Sí, escolta, no ho fem això, si siguéssim una miqueta més serios, tanquem els partits i després fem els canvis que tinguéssim que fer i pues, dediquem-nos a s'estejar.
Ara que parlaves de Rodrigo, jo també tinc ganes de veure a Brahim, que li donen més minuts. Jo crec que quan vindrà el Giner hi haurà parells de jugadors del Madrid que demanaran sortir.
Sí,
ja veuràs, ja.
El de Brahim sí que me sabria mal, perquè Brahim les poques oportunitats que ha tingut en Carleto les ha sabut aprofitar, ha estat bé, però no sé, l'altre dia llegia la Marca de que Carleto li havia demanat perdó per no haver-ho posat contra el Braga, però no sé per què, entens? O el poses o no el poses, o sigui...
Però... Un jugador que li dona 10 o 12 minuts, sí. Això és molt poc temps. Sí, sí, sí. Això és molt poc temps. Un jugador li té d'en quart en quant que sortir de titular, sí. I a veure, però 10 o 12 minuts, això és molt poquet, tu. Hi ha vegades que potser no tocaràs ni la pilota.
I després tenies Ernest Bellingham, que va fer un partit molt sacrificat allí a Braga, que estava, al final estava cansat, i ho va canviar al minut 91 o 92 perquè se va tindre unes molèsties a la cama i bueno, pues, per precaució, bueno, però per això falten dos o tres minuts, perquè no ho entenc, i va sortir Lucas Vázquez a travegar, entens? Pues, che, fes un canvi, lleva a Vinícius, llevas a Rodrigo i posa a Brahim, dona oportunitats que este xic ha demostrat, tant quan hem passat quan hem jugat a Itàlia com en els pocs minuts que ha tingut aquí a Espanya, que ho ha fet bé, doncs no hi ha forma. I Carleto segur que és d'idees molt quadriculades, saps? I els galons els respeta molt. I, bueno, doncs si primer és Mendy, i després és Camavinga, i després és Fran García, doncs Fran García ho té cru. Entens? I este xic que va vindre... Este se va comprometre, no m'ha dit el Giner de l'any passat, que quedava lliure. El Madrid tenia una opció de recompra i la va executar el mes de juny. Però... Este va vindre aquí amb les expectatives i les expectatives és que està al banquillo.
I al final Camavinga, ja que l'anomenes, com el vaiga posant de lateral, també s'enfartarà perquè no vol jugar de lateral. Bueno, ara, a més, no és un lateral.
Ara el tema pot canviar una miqueta en el sentit de que Tchouaméni estarà més i mig o dos mesos de baixa, perquè té un metatarsiano mig fracturat, i bueno, això pues, comportarà 8 o 10 partits sense jugar.
Se veurà obligat a posar-lo al Michel Camp.
Se veurà obligat. I això comportarà que Fran García torni a ser titular, perquè Mendy està lesionat. No sé encara el càncer de la lesió que pugui tindre, però va sortir lesionat. Sí. Suposo que és una lesió muscular per més i mig o dos mesos. Lo agravant que té Mendy és que ell és reincident. O sigui, que va estar 5 o 6 partits o 7 lesionats, n'ha jugat 2 i mig i ha tornat a ser lesionat. O sigui, que no sé quin compte porta. Pues... No res, Cristian, m'acaba de passar de que la FIFA inhabilita a Luis Rubiales por 3 años por su beso no consentido a Jennifer Hermoso. El expresidente federativo no puede realizar ninguna actividad relacionada con el fútbol. No sé, però això és la FIFA, no és la Federació Espanyola ni tot això. De totes formes, qui ho va inhabilitar va ser... Qui ho va apretar va ser... El primer que va apretar va ser la FIFA.
Fa una hora que ha entrat la notícia, eh?
Sí.
Hemos entrat, bueno, fa una hora.
Sí. Pues molt bé. Això és l'última hora que tenim.
Pues lo que tu dius, Rafa, jo també veig que ara li tindrà que donar l'oportunitat a Fran García. Hasta inclús aquest Àlaba pot jugar també al mig del camp i Nacho de central.
Sí, bueno, això és un altre tema, perquè el tema de Nacho, que durant el temps que ha estat lesionat Alba o ha fet de categoria, després se va tindre que perdre 2 partits per
l'entrada
a Camp del Girona, que no venia a cuento guanyant 0-3 ja acabant el partit, però bueno, li van posar 2 partits, es ha complit, ahir no va jugar tampoc, o dissabte, que ha sigut el tercer, però tampoc se mereix banquillo Nacho. Nacho ho ha complit molt bé i Àlava també, que després de la lesió tampoc ha estat al 100%, li ha costat una miqueta més entrar en ritme, possiblement pues, perquè ja són jugadorets que comencen a estar entrats en anys i es costa més. Nacho no és cap crio.
Jo crec que Nacho compleix millor que Àlava en la de defensa central.
Sí.
I sobretot en los balons alts, balons de cap, és una cosa que no tenim molts de jugadors.
No, ara qui està posant-se bé, però està tot sol, és Rüdiger. Quan estava Militao i Rüdiger, detrás sí que n'he trauen moltes de pilotes al meu cap.
Ara, Rüdiger està fent una bona temporada.
Sí.
Però... Tal com ha anat passant el temps, s'ha anat afiançant. Sí. Sí, i ho està fent bastant bé.
Àlava és un bon pelotero, allò que va trau bé la pilota, la sap traure, però no per dalt és molt fluixet. En centres laterals, que és on el Madrid li busca només puces, perquè és per mi és la part més dèbil que té, pateix molt.
Però sí, i el que parlàvem, si és necessari, Àlava és un jugador que podria jugar al mig del camp perfectament.
Sí, no, Bayer ha jugat, i en la selecció austríaca també.
Perquè el que tu dius, és un jugador que té un domini de pilota molt bo, sap traure la pilota que va avant, i te fa jugades molt bones, té bon xut. Vull dir que conforme va posar Tchouaméni de central perquè va estar obligat a fer-ho, sí, podria posar també a Àlava al mig del camp.
Sí. Pues no ho descartes. No ho descartes, que potser posa que me vingui de lateral, a pesar de que en ell no hi agrà, i posa Àlava de central, de centrocampista, i a Nacho detrás.
Aunque Camavinga, l'altre dia en el Nou Camp, ha sigut uns dels que s'han... dels que ha aportat més a la remuntada del Madrid, que va fer un gran partit, Modric també, però no se pot oblidar Camavinga...
Va estar sensacional.
A dalt, la directiva del Madrid saben i lo valoren, perquè crec que li han renovat el contracte, però bastant a l'alça. Està entre els primers de... Sí. Del sueldo avui en dia.
Bueno, ja està bé. Per lo menos que vagin renovant l'equip, perquè hi ha jugadors que comencen a estar a qualsevol dia. Modric se n'anirà, suposo que en Guanxera va...
Hombre, hi ha un jugador que el Madrid el té a l'ull, és del Bayern de Múnich.
Musiala,
sí senyor.
Musiala jugava en les divisions inferiors d'Inglaterra, jugava en Bellingham. Sí, això penso que vam comentar la setmana passada.
Sí, són els dos inglesos.
I ara que comentes del Bayern, què te pareix el 8-0 del Bayern de Múnich d'esta setmana?
Bueno, mira...
A la primera part 0-0.
Sí, però van expulsar a un del Bayern, però dos de l'altre equip.
Sí.
I això ja, dos jugadors menys...
Condiciona molt, eh?
Condiciona molt, ja ho crec.
Sí, sí. Després també va haver un altre partit que el Colonia hi van fer 6, eh? També.
On va jugar? A Bremen, me penso.
A Leipzig, contra el Leipzig.
A Leipzig, sí, a Leipzig. Sí, bueno, sí. Això no és cap cosa de l'altre món. El Leipzig, a pesar de que les dues últimes temporades ha vingut jugadors molt bons,
sí,
té molt bon equip, a pesar de tot. Mira, va vendre un Kunku, no sé, al Chelsea, per un munt de milions, i se va lesionar a principis de temporada i encara està lesionat.
Sí. El Chelsea també no està molt fi, no?
No.
Qui va donar ahir un cert pas va ser el Manchester City, a Camp de United, 0-3. Eh? I després també el...
El divendres va guanyar el Tottenham al camp del Crystal Palace, 1-2. El Tottenham va tirar una vegada entre els tres palos
i va fer
dos gols, Majo, l'altre se'ls van fer ells.
Harry Kane va fer 3 i Musiala i Sané que en van fer 2 cada un.
El Harry Kane en el Bayern ne farà molts de gols.
Sí.
Ne farà molts de gols.
Home, perquè li arriben moltes pilotes.
És el que parlem moltes vegades. Sí. És un delanter centronato al costat de jugadors que l'unflaran
de balons.
Sí. Pues mira, és molt normal.
La prova la tens en Haaland. Haaland jugant en el City se unfla de fer gols. Si jugués en el Barcelona, jo m'ha dit, o en el PSG també, possiblement, o en el Bayern se unflaria. Però la selecció noruega, que no hi arriba ni un baló, no toca una, entens? Perquè ella buscava la baixa.
No, està clar.
Sí. Després el PSG també va guanyar en 3 gols de Mbappé. De totes formes va segon, encara detrás del Nice. El Nice té 22 punts i el PSG en té 21.
I el Mònaco també té que estar allí...
I el Mònaco va tercer amb 20 punts.
Bueno, al final de la temporada el PSG estarà...
Que vas començar a suplent, que va tindre els seus mesos i seus menys en Luis Enrique a portar 10 gols, saps? En la Liga 1. Però bueno. Pues bé,
fins aquí arribem a la tertúlia d'avui. Esperem que la setmana que ve puguem estar a tots, per així.
A veure si tenim més sort la setmana,
si tenim
que ve.
Més sort la setmana
i,
que ve.
I pugues vindre algú de Barcelona, home, que,
claro que
per almenys
sí.
Hi hauria una miqueta més d'ambientillo. Ara
claro
està tot
sí.
Molt avorrit, això.
Bueno,
vinga.
Pues, gràcies per tot i per animar-nos tots els dilluns, com sempre feu.
Ja
fins
a
l'altre.
Adéu.
Tots els dilluns, la tertúlia de primera. Un anàlisi de la jornada futbolística del cap de setmana a càrrec de representants de les penyes dels clubs de futbol de primera a la nostra ciutat. Els gols, les polèmiques, l'afició. La tertúlia de primera, els dilluns, a l'Hoy por Hoy de Ser Maestrat.
I bé, en esta sintonia ens despedim, ja vos deixem a les notícies de caràcter nacional ara a les 2 i després tornarem nosaltres a les 2:17 amb l'hora 14 d'edició local. Així que ens veiem ara en un ratet. Que tingueu molt bon dia. Ens veiem.